A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Repàs a les activitats de la Biblioteca Roig i Raventós i també les recomanacions que sempre ens porta la Marta Sánchez. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Comencem per el que és habitual?
Sí.
Comencem pel que és habitual.
Per l'agenda.
Vinga.
I dins de l'agenda, el que és habitual, l'hora del conte de demà. Demà 28, a les 6:15, vindrà l'Albert Coromines i ens explicarà Emelian i el timbal buit. Aquesta història, que és amb titelles, unes titelles fetes pel mateix actor que ens explicarà el conte, per l'Albert Coromines, aquest conte és una adaptació d'un dels molts contes de Lleó Tolstoi. És una adaptació per nens i nenes.
Caram!
Sí.
Ningú diria que els contes de Lleó Tolstoi es poguessin adaptar per nens i nenes, eh?
Doncs sí, ell ho ha fet. L'Albert Coromines és actor amb una gran experiència al teatre, a la televisió, ha fet també papers de repartiment al cinema. I en aquest cas, m'agradaria explicar-ho perquè va ser curiós, que va ser ell qui ens va trucar directament a la biblioteca oferint de fer alguna cosa. I es va oferir a fer tant sessions de contes per nens com alguna cosa per adults. Ens va comentar que havia, bueno, per internet, havia arribat al blog de la biblioteca i que, bueno, que veia que feia moltes hores del conte, que fèiem activitats i que tenia moltes ganes de fer alguna cosa a Sitges. Que estava, bueno, que ja havia tingut vinculació aquí amb Sitges i que no havia tingut l'oportunitat de venir mai i que li feia il·lusió.
Us ho posàvem safat, us ho posàvem.
I si algun dia, en algun moment, en alguna ocasió, doncs hi havia aquesta oportunitat de fer alguna col·laboració, que ja estava disposat. I just teníem data lliure d'hora del conte pel març.
Ja,
fa un temps que vam parlar-ne, però teníem temps ara aquí al març i de seguida, doncs, es va posar a la nostra disposició i nosaltres a la seva, per tant, hem tirat endavant. Amb il·lusió per les dues parts, perquè ja et dic, és una persona amb molta experiència, fent moltes coses, fa uns espectacles molt bonics, ell mateix es fa aquestes titelles molt senzilletes i una mena com de decorats també senzills de fullola.
Entesos.
Però bé, doncs ell s'ho porta tot i ens va presentar aquest espectacle.
I ens has dit sempre que els espectacles amb titelles captiven molt, continuen captivant molt a la canalla. Eh?
També depèn de qui narra. Hi ha persones que simplement amb la seva veu i els té molt, molt enganxats. Però clar, quan venen nens petitons, doncs el primer conte l'escolten perfectament,
sí, sí, sí,
oi?
Sí. I després ve l'atenció.
El tercer, doncs bé, un nen petit no li pots demanar que estigui molta estona assegut i calladet, no? Quan hi ha titelles o quan hi ha objectes, això és més fàcil de tornar a enganxar-los l'atenció. Els agrada molt.
Doncs,
és una manera
bonica,
doncs, de seguir la història i de donar-la una
miqueta. Vet aquí els contes de Lleó Tolstoi, en versió per titelles, l'actor Albert Coromines, demà a 6:15 a la Biblioteca Roig i Raventós.
Sí, uns d'aquests contes els va escriure el Lleó Tolstoi pels alumnes d'una escola que ell mateix va crear en la seva finca, a casa seva, i aquesta escola es deia com casa seva, l'Asnaia Poliana. I era una escola llibertària, sense cap tipus d'ordre, d'horaris, d'exàmens, de proves, de tot això, no hi havia res, era una escola totalment lliure, on els nens doncs anaven aprenent d'una manera, doncs, sense unes assignatures marcades, sense un programa, i aprenien aprenent, no? I llavors el Lleó Tolstoi, que sempre des de petit li havia agradat molt d'escriure contes, ell el que feia era explicar aquests contes a aquests alumnes, a aquests nens i nenes de la seva escola, i si els nens, doncs, hi posaven algun afegit o canviaven alguna cosa, ell ho escrivia,
i ho afegia,
tal qual ho havia fet, ho havien canviat els nens i nenes. I bé, doncs, d'aquests contes seran alguns dels que ens explicaran aquesta sessió.
Demà a 6:15.
La setmana següent, l'hora del conte, el divendres 4, torna la Sandra Rossi. La Sandra Rossi és actriu, és de Buenos Aires, i ja ha vingut moltes vegades a la biblioteca, és de les habituals, ara fa temps que no ve per això, però és de les habituals, i que més quan hem de fer alguna cosa especial i podem comptar amb ella, doncs de seguida està disposada i ve molt a gust. També ja fa monòlegs a Barcelona, ara em sembla que en té un espectacle, un monòleg, amb força èxit, que ha prorrogat i ha fet també altres espectacles en teatre més grans. Ella aquí ens explicarà contes a la capsa. De fet, hem fet una miqueta de trampa, perquè aquesta sessió ja l'havíem fet.
Quan?
Fa molt.
Fa molt, no?
Sí, sí, sí. Per tant, els nens que venen ara, com que això és cíclic, els habituals que venen, doncs hem pensat de tornar a recuperar, perquè són contes molt bonics. I a més té la gràcia que ja porta capses, i els nens trien quina capsa vol que obrin en aquell moment.
I a cada capsa hi ha un conte diferent.
Per tant, els nens participen d'alguna manera en la tria dels contes d'aquella sessió i bé, doncs tornarem a fer els contes a la capsa, però ja et dic, els vam fer fa bastant de temps.
I això serà el 4 d'abril. El 4 d'abril, a dos quarts de 6 també.
Sí. I després obrim preinscripcions per dues coses diferents.
Vinga.
La primera és per un taller que farem el dia 22 d'abril a motiu de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, el 23, a la biblioteca no farem res especial perquè es tracta d'anar a la fira del passeig i bé.
Que és una setmana plena, eh?
Sí.
Dilluns de Pasqua.
Sí,
dilluns de Pasqua, dimecres Sant Jordi. Per tant, l'únic lloc on es pot encaixar un taller és la vigília de Sant Jordi entre dilluns de Pasqua i la diada d'Opera.
Suposo que coincidirem amb altres actes, però en tot cas tothom podrà triar.
Un taller per Sant Jordi.
És un taller de Sant Jordi. El farem amb un lloc que fan tallers, que es diu Liana Tallers. És al costat de la biblioteca, a la plaça Catalunya.
Que ens va venir precisament la seva impulsora fa ben poc.
Doncs estan fent coses molt boniques. I bé, doncs són veïns i ella de seguida també li va agradar la idea de fer alguna cosa amb la biblioteca. I el que farem serà un taller que es dirà Els constructors de contes. Serà fer tot el procés, des de fer el guió de la història que es vol explicar, pensar en els personatges, escriure la història, fer el llibre físicament, un llibre curt, petitet,
una història petita.
Fer les guardes, enquadernar-lo, dibuixar la portada, tot això ho faran els nens i nenes. I serà amb preinscripció prèvia, perquè clar, les places són limitades.
D'acord. I de quina edat més o menys estaria parlant,
Marta?
Més o menys
hem comentat a partir de 6 anys.
D'acord.
Llavors pot venir el nen i nena i un adult com a màxim d'acompanyant, per tant és un taller familiar. El cost serà gratuït pels assistents que vulguin venir, i això sí, s'hauran d'apuntar abans i comprometre's a venir aquí dia.
D'acord. Doncs qui vulgui participar d'aquest taller de Sant Jordi, que consisteix en crear un conte, crear-lo des d'un punt de vista de concepte i des del punt de vista físic, fer el llibret del conte, dia 22, a la Biblioteca Josep Roig i Reventós, inscripcions necessàries. Cal inscripció prèvia, l'activitat és gratuïta, però cal que passeu per la biblioteca, suposo?
Sí, per la biblioteca, o enviar un correu electrònic que podem recordar l'adreça.
I tant, aquella adreça tan sensacional
de
la biblioteca.
Doncs això, venim personalment a la biblioteca o per correu electrònic a l'adreça b.sitges.jrr@diva.cat. Després el repetiré.
Serà bo repetir-ho, eh?
De moment obrirem
I si no, es passen per la biblioteca, que està oberta, gairebé diríem, m'entens, non-stop, o sigui que en qualsevol moment i us apunteu per aquest taller de la vigília de Sant Jordi.
Exacte, més i les dates d'inscripció seran de l'1 al 16 d'abril, després de la Setmana Santa,
doncs,
de l'1 al 16.
O sigui, a partir de dimarts de la setmana que ve, fins al 16 d'abril.
I l'altre tema de preinscripcions és per la 15a Marató de Lectura, que ja la posem en marxa. Això ho fem el mes de maig, però també necessitem saber quins nens i nenes hi volen participar aquest any. Ho heu comentat altres vegades, portem 15 anys ja fent aquesta activitat, ja que és com un clàssic, i ens demanen quan és la marató? Doncs ja bé, és el mes de maig. I la inscripció en aquest cas serà de l'1 al 30 d'abril. Està oberta aquesta activitat a nens i nenes de 6 a 12 anys, bueno, que seria primària. Si algú més gran s'hi vol apuntar, perfecte. Els més petits hi posem una miqueta més de límit, perquè pensem això, no? Que la marató de lectura, llegir-se 8 llibres en un mes, això és llegir 8 llibres. Llavors ho fem amb nens i nenes que ja tenen un cert hàbit de lectura, hàbit, que tenen una certa facilitat de lectura. Per tant, de 6 en endavant. La marató, com cada any, planteja aquest repte de qui pot ser capaç de llegir 8 llibres durant el mes de maig i qui ho aconsegueix es converteix en un superlector o una superlectora. I les preinscripcions de l'1 al 30 d'abril, i per tant ho torno a repetir, personalment a la biblioteca o al correu electrònic b.sitges.jrr@diva.cat.
Al final ens el sabrem de memòria, Ens el sabrem de memòria, al final. El correu electrònic o bé també presencialment a la biblioteca, dues inscripcions, a partir de l'1 d'abril fins al 16, la d'aquest taller de Sant Jordi, i també durant aquest període, però molt més llarg, per la marató de lectura del mes de maig.
Exacte.
Inscripcions obertes, tant al taller de Sant Jordi com a la marató de lectura. Més coses.
Després m'agradaria avançar una cosa, el que passa que no puc dir data perquè no la sé, però mira, ens ho van explicar en una reunió que vam tenir totes les biblioteques de la zona, del Garraf i del Penedès, i em fa il·lusió explicar-ho i avançar-ho.
Doncs,
quan toqui el dia, doncs ho tornarem a explicar.
Com deia aquell, és bona la cosa?
Sí, bueno, doncs, és una tonteria.
Doncs explica, esclar.
Bueno, serà que properament les biblioteques tindrem a la venda una sèrie, bueno, uns productes, però mira, em fa il·lusió, perquè són coses aquestes boniques. De merchandising,
que home, sí. Ja,
Doncs bueno, seran bosses, que seran bosses doncs, útils per portar els llibres amunt i avall o el que s'agafa en préstec. Pensem que el màxim de... Aprofito per recordar-ho. El màxim de coses que es poden emportar en préstec són 15 llibres i revistes, 6 DVDs i 9 CDs. Mm-hmm. Normalment no tothom s'emporta això, evidentment.
Tot això està clar.
Però bé, hi ha gent que surt carregat.
Que són bosses semblants a aquelles que ja... Molts no, coneixien?
No, seran més senzilles i com que s'hauran de pagar, doncs la producció aquelles van ser de regal, unes bosses...
És que la recordem que molts les portaven i em sembla que encara la portes, exacte, que encara la portes, vaja.
Sí.
Que eren bosses d'aquestes de,
sí,
de roba, però... Mm.
La idea era la mateixa, que la donàvem, la regalàvem,
sí.
I bé, doncs la idea era que la fessin servir quan venien a buscar préstec. Però clar, s'han acabat aquestes bosses, ja fa anys que ronden, sí. Però se'ns han acabat. Aquestes seran més senzilles, s'haurà de pagar un preu simbòlic, mm-hmm. Però bé, serà per la
persona. La idea també és la mateixa.
I la idea és la mateixa, però la idea és que si vens i t'has oblidat de la bossa, que puguis tenir-ne una altra.
Entesos.
Mm. Sí,
seran... És a dir que vendreu aquestes
sí,
bosses,
vendran aquestes
i
bosses,
alguna cosa més?
I llavors uns llapisos, també. I després, també això ens ho van avançar des de Gerència de Biblioteques, que els llibres que es donen de baix a la biblioteca també es podran posar a la venda a un preu simbòlic. Fins ara aquests llibres, doncs clar, s'havien de...
Per què un llibre es doni de baixa? Què ha de passar, Marta?
A veure, que estigui malmès, sobretot a la biblioteca el que també mirem és l'actualització de certes matèries, per exemple, llibres d'informàtica, és que de seguida, clar, passen uns anys, que més estan establerts,
sí.
I han passat, o les guies de viatge, sí que diuen bueno, que és millor no tenir cap guia sobre un país exòtic o tenir-ne una de l'any 2000, han passat 14 anys. Clar, les coses han canviat també, no? I la informació que estàs donant ha de ser actual.
D'acord.
O lleis, per exemple... Si es van actualitzant, doncs aquella llei ja no és vigent, estàs donant una informació falsa.
Clar, una cosa és un llibre que parli del dret romà, una altra de les lleis més recents. No?
Per tant, el tema de l'actualització és un dels criteris que tenim en compte a l'hora de donar de baixa un llibre. Amb les novel·les ens passa molt, aquestes que surten molt en préstec, que les enquadernacions estan pensades per una lectura més a casa, a fer una lectura i prou.
Clar, i no per un ús intensiu com el d'una biblioteca.
Sí, i aquí quan passen per moltes mans, no sé, La sombra del viento, recordo que era que com un drama, perquè
es
desmuntava i l'anaves aguantant, l'anaves apedaçant, però al final acabes comprant un exemplar nou i aquell el dones de baixa. O de vegades rebem donatius i aquell donatiu, la novel·la o el llibre ja el tenim, però el donatiu està en millors condicions, doncs el canviem.
Entesos.
I per tant el llibre de la biblioteca el donem de baix.
Ah, aleshores això què es vendrà? Un preu simbòlic,
suposo?
I llavors
seran uns simbòlics, depèn de l'estat del llibre. Ens han de passar els criteris, només ens ho van avançar.
D'acord.
Però bé, em feia il·lusió avui. Doncs,
d'acord. És a dir, aquells llibres diguem-ne que es descataloguin de la biblioteca es vendran a un preu simbòlic?
Sí. Doncs qui vulgui doncs el pot tenir en propietat.
Doncs que quedi clar, bossa, llapisos i els llibres descatalogats de la biblioteca. En un futur, no hi ha data,
no tenim data, però mira, quan toqui doncs ho tornarem a explicar.
Vinga.
I llavors passaríem ara a les recomanacions. Aprofitant això que comentava de l'hora del conte del divendres, del Lleó Tolstoi, doncs he portat això, no? Com parelles de llibres, una d'adults i una d'infants, i per tant recuperar els grans clàssics. Els grans, doncs, bueno, potser tenim més costum i més facilitat per llegir les grans obres dels autors més clàssics, però en canvi amb els nens petits, doncs, bueno, ens ha... xoca més o pensem que pot ser més difícil i en canvi s'han fet moltes adaptacions per nens i nenes d'autors amb molta potència i potser no surten tant en préstec i crec que de vegades també val la pena, sobretot en nens més grandets que poden tenir ja
un hàbit
de lectura i capacitat. Evidentment no és el mateix llegir un Geronimo Stilton que llegir-se doncs, una versió més o menys adaptada d'Edgar Allan Poe. No és el mateix.
Que n'hi ha, eh?
Que n'hi ha, sí. Però per què no? També una miqueta més de qualitat i una miqueta més de pujar el nivell de dificultat i bé, doncs fer lectura més d'oci, més per passar-nos bé com fem els grans
també. En la majoria de clàssics hi ha? És a dir, Poe, no sé, Dickens,
sí,
per exemple?
Dickens,
també.
Sí, també hi ha algun... Sí. Bueno, hi ha un llibre molt gruixut de Dickens.
Hi ha Dickens per nanos i Dickens no és precisament un autor d'aquells que diguis... Bueno.
Sí. Doncs bé, els tenim allà, potser no se'ns acudeix, no és el que potser ens feia més atenció de bon principi, però bé, de tant en tant, doncs mira, deixar caure un clàssic, doncs
és també dir,
està bé perquè
els,
al canvi la fi...
Els pares que els pugui interessar, hi ha adaptacions per infants de clàssics o d'autors clàssics, d'aquells de referència, que poden servir per introduir molt bé...
Sí. Exacte, no? I al cap i a la fi llibres que potser estan llegint més actuals ja han begut d'aquestes fonts i bé, és la cultura, no?
Sí, que també... i que no es perdi precisament.
Exacte, sí.
Per tant, què ens portes?
Llavors he agafat de Lleó Tolstoi precisament una novel·la molt curteta que es diu No es pot tirar llenya al foc, aquest és un recull de contes. Bé, doncs ell era un gran mestre dels contes i aquest és un recull per adults d'alguns de les seves obres. I per nens tenim un, el sabater Martí Avdieich, I els dibuixos són de Mercè Llimona, uns dibuixos molt bonics, eh? És Mercè Llimona.
Maquíssims.
Aquest, ja et dic, no és dels que surt més en préstec i més és dels més antics d'aquí, número de registre de la biblioteca, bastant
dels primerencs.
Sí, dels primerencs. I bé, clar, la història, ara que me l'he llegit, potser té certa dificultat perquè l'atenguin els nens, perquè parla doncs molt de Déu, hi ha paràgrafs de la Bíblia. Bueno, doncs parlem-ne també, no? Forma part de la història.
O sigui, llibre per llegir amb els pares?
Jo crec que sí, perquè l'acabin d'entendre, jo crec que sí, que aquest val la pena que un adult vingui una miqueta i expliqui.
I és un llibre infantil, eh?
Sí, és un llibre infantil. Clar, segurament ara d'aquest tipus l'haguessin adaptat d'una altra manera, potser, però bé, en tot cas les il·lustracions també acompanyen molt bé el text i és un llibre bonic i...
Mm-hmm. Del fons de la biblioteca, al Sabater Martí Ardievich.
Exacte. Sherlock Holmes.
Vinga.
Tindríem l'Arthur Conan Doyle. He portat un d'adults, que és un recull de les històries del Sherlock Holmes, aventures de Sherlock Holmes, i entre elles hi ha La Liga de los Pelirrojos, en aquest llibre per adults. Doncs tenim una versió infantil de La Liga de los Pelirrojos, aquesta edició és maquíssima, canalla. Està il·lustrada per Ivan Barrenechea, n'he parlat alguna vegada. Té un estil molt propi i molt reconeixible. A mi m'agrada molt perquè els colors que fa servir són foscos, no són els típics colors bàsics que de molts llibres infantils, i és molt realista en el que són els escenaris, els interiors de les cases, i en canvi amb els personatges... li dona aquest toc divertit, no?, de personatges com de formes una mica grotesques, amb cames molt primes i cossos molt grans. Aquesta història doncs, és típica del Sherlock Holmes, té aquest encant d'aquestes il·lustracions que ens endinsen molt en aquesta època.
Molt angleses.
Molt angleses. I bé, doncs és una història d'aquestes amb un... Sí, eh?
Molt maques de textura, d'entorn, d'atmosfera que es crea amb aquestes il·lustracions.
Sí. I bé, doncs aquestes típiques d'un nus, d'un misteri que es planteja.
I un desenllaç.
I el Watson que desfan aquest nus. I el desenllaç on tot s'explica i tot se soluciona.
En versió per nens i nenes, eh?
Per nens i nenes, sí. Aquest seria recomanat per a partir de 10 anys, 12, que puguin entendre també bé la història.
La Liga de los Pelirrojos.
També tenim, no l'he portat, però de Víctor Hugo, per exemple, tenim una versió molt bonica també de Els Miserables.
Caram!
Sí, amb unes il·lustracions molt boniques.
En versió infantil, eh?
Sí. I per adults doncs, també hi ha novel·les, però bé, pensant Els Miserables per nens i nenes, bueno, és un nivell ja altet, però que el poden provar. Uh-huh. Edgar Allan Poe, com comentàvem. D'Edgar Allan Poe n'hi ha un que es diu Hot Frog. La història és dureta perquè va d'un rei molt dèspota que té un bufó, un nan, i l'humilia molt, el fa emborratxar la força, no? I allò que dius, ui, això no sé si vull que ho llegeixin els meus nens. I al final doncs, aquest nan fa una venjança terrible amb el rei i els seus ministres i acaben tots cremats. És una miqueta dur, però és que els nens a vegades també, els més grandets, demanen històries de por. De por, eh? Vull dir que, bueno, i en tot cas estan llegint por, eh? I després hi ha una col·lecció que es diu Clàssics explicats als infants, de l'editorial EDB. Estan adaptats per Rosa Navarro Duran i il·lustrats pel Francesc Rovira. Ajuntar aquestes dues...
És que ha obert la pàgina d'una versió del Tiràngulo Blanc.
Exacte.
I, esclar, ha sortit un dibuix d'en Francesc Rovira que és tan identificable.
Sí.
L'obra d'en Francesc Rovira, i sobretot per la gent de Sitges, no cal ni dir-ho, una versió del Tiràngulo Blanc.
Del Tiràngulo Blanc, sí. D'aquesta col·lecció, a part d'aquest del Tiràngulo Blanc, tenim Platero i jo, El Cid, Explicado a los niños, El Lazarillo de Tormes i La Bíblia.
Caram!
Sí. Tots il·lustrats per Francesc Rovira, amb una lletra gran, amb unes frases espaiades, el text està molt, molt, molt espaiat, per tant no es fa xuc de
llegir. És una varietat, és una elecció molt, molt maca, eh?
Sí, els tenim a la biblioteca, i bé, doncs també és una manera d'introduir els nens en aquestes obres bàsiques de la literatura. Després llegeixen el Lazarillo quan els hi facin llegir a l'institut, però si se l'han pogut llegir amb aquesta edició i amb aquestes il·lustracions, jo crec que entra molt per la vista.
Llibres grans, eh?
Sí.
Grans volem dir que no són llibres de 50 pàgines, sinó que hi ha més extensió, però molta il·lustració, com deia la Marta, un text molt gran, una tipografia molt, molt, molt llegible, i per tant molt adaptada en tot a la canalla. També per nanos de què? De 10 anys? A partir de 10 anys?
Sí, jo crec que sí. Sí, avui serien així els més grandets que ja tenen aquesta facilitat de lectura
de poder
entendre i d'entrar en aquestes aventures que no deixen de ser doncs, aventures com, mira, com les del Jerónimo Stilton que els agrada tant. Bueno, doncs.
Perquè algú que li pugui cridar l'atenció, has parlat de la Bíblia, que és que hi ha moltes versions no sé, de la Bíblia o de textos religiosos per infants?
De la Bíblia sí que hi ha adaptacions i també hi ha, doncs, això, l'Arca de Noé, per exemple. L'Arca de Noé els agrada molt perquè és que surten animalons.
Sí, sí, i a part és una història...
I és una història,
vaja,
sí, o David
ja
i Goliat.
Atractiva de per si,
sí,
no?
Sí, David i Goliat, també. Sí que hi ha històries curtetes de diferents...
Basades en passatges,
sí,
bíblics.
O, bueno, la història de Jesús, evidentment... Sí, sí que n'hi ha. Tenim una... És que sí, una secció, sí, molt, sí, extensa, sí. És curteta, però si algú hi vol entrar-hi, com cultura, mm-hmm, no? A part del
ho dic
tema
perquè
religiós.
Ho dic perquè per Canalla hi ha adaptacions de tot, eh?
Sí,
que,
sí,
sí, sí. És a dir, ha, sí, sí. Encara que pugui semblar que hi ha temes que puguin resultar especialment complicats per explicar en la Canalla, hi ha també versions per nanos d'assumptes, sí, o de... especialment, sí, vaja, o que tenim més considerats en el món dels adults que no en el dels infants.
Sí, també hi ha, doncs, de Shakespeare, Romeo i Julieta, també ens va arribar fa poc, recordo, una adaptació, que són adaptacions més o menys adaptades, en algunes que realment...
responen
són adaptacions
molt.
Perquè tenen les paraules explicades, una mica de vocabulari, una introducció, però que el text...
Que responen, sí, molt al text,
sí, sí,
original.
Sí, exacte. Sí.
Doncs aquí tenim aquesta versió del Tirant-lo Blanc, d'aquesta col·lecció, en la qual també hi ha, ens deia la Marta, el Cid, la Bíblia, la Cerillo de Tormes...
Platero i jo,
o sigui que alguns dels clàssics d'aquells de bandera que s'estudien sempre a la història de la literatura. Què ens quedem?
Doncs ja està.
Ja està. Sí. Doncs aquestes són les recomanacions que ens ha portat la Marta des de la Biblioteca Josep Roig i Reventós. Recordin que de moment encara tindrem a la Marta abans de Setmana Santa, eh? O sigui,
sí,
que encara hi ha una edició més del temps de la biblioteca abans no comenci aquest que feu els dies de Setmana Santa.
Tancarem dijous.
Dijous,
divendres.
Dissabte, diumenge, dilluns.
Exacte.
Doncs ja ho recordarem. 11:41 minuts. Marta, gràcies.
Gràcies.
Fins la propera.